Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana en companyia del Juan Carlos Valero, de BC Catalunya. Juan Carlos, molt bona tarda. Benvingut.
Hola, bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Manel Manchón, Crònica Global. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Sergi Doria, columnista de BC. Bona tarda, Sergi. Benvingut també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el professor Jaume Gil Aluja, professor, doctor, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és president de la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i també catedràtic emèrit d'Economia Financera de la Universitat de Barcelona, entre moltes altres titulacions que no les esmentaré, si no poder, ja no cal que comencem el programa, doctor. Molt bé, tot bé, doctor?
Tot bé, tot bé, i encantat d'estar aquí amb vostès i, en fi, intentar a veure si puc ser útil amb algú.
Segur que sí, perquè hi ha moltíssimes coses que li preguntarem i moltíssimes coses que vostè ens podrà portar llum en moltíssimes matèries, perquè vostè és un doctor i un expert en la matèria. Aviam, per començar i per situar una mica els oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra, expliqui en quins camps treballa la Real Acadèmia que vostè presideix des de fa uns quants anys i que, per cert, ara no fa pas gaire, al desembre, li van renovar el càrrec per 3 anys més, veritat?
Exacte, sí, sí, així es mateix és.
Doncs...
15 anys i ara, doncs, 3 anys més.
3 anys més, no? Sí, sí. Aviam, en quins camps treballa aquesta Real Acadèmia?
Fonamentalment, la Real Acadèmia recull àrees de coneixement que estan lligades a l'àmbit de l'economia i de les finances, però tant en l'àmbit macroeconòmic com a l'àmbit microeconòmic. És l'única Real Acadèmia espanyola que no té la seu a Madrid, la té a Barcelona, i amb el mandat que tenim com a Real Acadèmia espanyola portem el missatge arreu del món, el missatge de l'economia humanista enfront a l'economia mecanicista. I tenim, doncs, el deure d'intentar fer la recerca per intentar poder subministrar els gestors institucionals o empresarials de les eines suficients per poder fer millor la seva feina, no per substituir-los, però sí per col·laborar, per poder tindre, pues, prendre les decisions equivocant-se el menys possible.
Vostè deia que és l'única Real Acadèmia de les que hi ha a Espanya, són 9, si no m'equivoco, vostè és 10, no?, que no té seu a Madrid. Com és això que vostès tenen seu a Barcelona? Com ha anat aquest procés de que es fundés a Barcelona i que continuï aquí, amb seu a Catalunya?
És una qüestió de tipus històric. Les arrels més llunyanes d'agrupació econòmica, no d'acadèmia, però ve de l'any 1578. 1700, no, perdó, 1758. 1758, segle XVIII. Un grup d'empresaris va contactar amb gent que feia estudis de comerç, llavors, per crear un centre que pogués col·laborar amb l'empresariat i que pogués, doncs, ajudar a resoldre els problemes que ja començaven a aparèixer d'una manera molt incipient, si vostès volen, no? I, bueno, això va néixer, com tot passa, es va desenvolupar. Segle XVIII i segle XIX molt tumultuós, va desaparèixer, va aparèixer una altra cosa semblant, fins que abans de la nostra Guerra Civil, doncs, hi va haver un grup que va voler reprendre això. I de la mateixa manera que van ser uns empresaris que van anar a connectar en l'àmbit de l'àmbit universitari, per dir-ho d'alguna manera, també aquesta vegada va ser gent que estaven en l'àmbit de l'ensenyament econòmic i empresarial i empresaris que van dir, home, per què no ho refem això? Es va intentar fer, però va vindre el 36, la Guerra Civil, es va parar i va ser a l'any 1940 quan per primera vegada el governador civil va fer un decret, sembla que es diu un decret d'aquella època, en la que creava una acadèmia d'economia, així gran. Bueno, això va anar avançant, es va anar consolidant i doncs es va, després, uns anys després, va sortir també un decret en el que doncs es posava en funcionament la Real Acadèmia, no, perdó, l'Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres de Barcelona. Bé, llavors, doncs, això va estar funcionant, va vindre la monarquia i Sa Majestat el rei Joan Carles va tindre la gentilesa de vindre a l'acadèmia i donar-nos la realesa de Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, que és el nom que tenim i hem tingut fins ara. No va variar el fet de Barcelona, perquè forces que no val la pena de parlar-ne ara, pues, no els agradava que fos en un altre posto que no fos aquí, i a altres de l'altre posto tampoc els agradava que estéssim allà i tal. Són coses històriques que no val la pena comentar-les.
Però vostès continuen a Barcelona, són de Barcelona, són Real Acadèmia
Espanyola. Estem a Barcelona, i avui, avui, doncs, la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, sense més, és Real Acadèmia Espanyola, està en l'Institut d'Espanya.
Aquí volien aparar. Li ha costat molt a vostè, però al final ho va aconseguir.
Ara, en el mes de març d'aquest any passat, l'any 17...
Ha sigut una lluita...
Bueno, jo feia 15 anys que estava treballant.
Era l'única Real Acadèmia que no estava dins de l'Institut, veritat?
És l'única Real Acadèmia Espanyola que no estava a l'Institut d'Espanya, perquè és l'única Real Acadèmia Espanyola que no té la seu a Madrid.
I això quina importància tenia?
És que el decret de l'any 40, que es va fer a Burgos, era normal que en aquella època, ara ens escandalitzaríem que digués que havien de tindre la seu a Madrid. Llavors, i això es va continuar. Es va aconseguir que es modifiqués el Real Decret. Per tant, el primer escoll fora, i després pues, el problema de la capacitat de l'acadèmia per ser la més alta institució de la ciència econòmica dintre d'Espanya, dintre i fora del país. Yeah. Això és el que diu el Real Decret. Per tant, es havia d'aconseguir potenciar al màxim l'activitat de la Real Acadèmia. I vam emprendre dos línies. Una línia, crear un potent grup de recerca, l'Observatori Econòmic Financer, que està presidit per un Premi Nobel, Finn Kinland, i dirigit per la catedràtica Ana Maria Gil Lafuente, i després internacionalitzar l'acadèmia. Hem anat a fer actes tota l'acadèmia en 17 països i tenim acords, més de 20 acords internacionals. Era necessari tindre grans personalitats dintre de la Real Acadèmia. Doncs bé, en l'àmbit de tipus científic hi ha 7 Premis Nobel d'Economia que són acadèmics corresponents de la Real Acadèmia. I des de l'àmbit, diguem-ne, polític, però lligat amb l'àmbit de la docència, tenim excaps d'estat, excefes de govern, etc. Tenim en Romano Prodi, tenim en Valéry Giscard d'Estaing, etc, etc. Presidents de bancs nacionals, com el cas de Muguri Sărescu, president del Banc Nacional de Romania, i bueno, exministres d'Itàlia.
Primers espases, ja ho veig.
Tenim, i sobretot el que tenim és gent amb capacitat de recerca. I cada vegada més anem potenciant aquests dos aspectes que ens diferencien una mica de tot el reste.
Molt bé, obrim micròfon ja de la resta de companys a la taula. En Juan Carlos Valero i el Sergi Dori volien preguntar. Vinga, Juan Carlos.
Sí, a mi m'agradaria preguntar-li sobre la part, la vessant més científica de recerca que vostè precisament encapçala i que és un exemple, no?, d'aquesta activitat, no?, perquè tinc entès que vostè ha estat proposat pel Premi Nobel en diverses ocasions, entre altres raons perquè és el representant o, diguéssim, el referent mundial del que s'anomena la lògica difusa, no? A mi m'agradaria que, després de respondre la qüestió aquesta del Premi Nobel, que expliqués una miqueta quina és aquesta teoria que vostè ha desenvolupat i que també ha pogut, diguéssim, traspassar-la o baixar-la al terreny de fer-la pràctica, de fer-la útil, no? Expliqui'ns.
Sí. Bueno, miri, és que jo des de molt jove he estat professor d'universitat. Per què molt jove? Perquè sóc de la primera promoció de Barcelona i resulta que no hi havia professors. Llavors, els que es creien que eren una miqueta més espavilats de l'últim curs, ens van ja posar de professors extraoficialment, i al acabar la llicenciatura ja van ser professors, que llavors eren ajudante de classes pràctiques. Bueno, fantàstic, no? Vull dir, per tant, bueno, jo he estat sempre a l'àmbit de la docència, i per tant, m'ha agradat molt estudiar i m'ha agradat molt fer recerca. Però també m'havia de guanyar la vida, i en aquella època que es podia compatibilitzar les coses, doncs estava treballant amb una empresa, concretament SEAT. Ja vaig estar molts anys treballant a SEAT, vaig entrar de jefe superior i vaig acabar d'assessor de la direcció general. I vaig marxar de SEAT quan me van dir que no podia fer les dues coses, que havia de triar o l'empresa o la recerca. És a dir, o el diner o la ciència. Miri, vaig agafar la ciència. No sé si em vaig equivocar o no, però bueno, va ser això. I llavors vaig deixar. L'oferta que em van fer els alemanys era molt bona, molt bona, però per mi era més bo fer el que m'agradava. I tota la vida he fet això. Hi ha qui té un objectiu, i és molt loable, guanyar diners, i l'altre que té un objectiu, escolti, saber coses. Escolti, també crec que mereix respecte, no? Vull dir que la meva família s'ha conformat amb menys, i escolti, jo feliç, de manera que... Llavors, per què li dic això? Perquè el fet que jo estigués fent recerca, molt modest al principi, i estar a l'empresa, me va fer veure que hi havia una dissociació amb el que es deia ciència econòmica per un cantó i les necessitats reals. No tenia res que veure. Llavors, esclar, això era una obsessió meva. No? I buscava, i llavors vaig arribar a la conclusió que era el principi on estava el problema de la ciència econòmica. Perquè no era útil. Formalment, perfecte. Útil, zero. Per què? La primera lliçó que es donava a economia en aquella època era el sujeto de la relación económica. El homo economicus. Què és el homo economicus? Un home que només actua racionalment. Mentida. No hi ha cap decisió humana. Afortunadament, sordosament, no hi ha cap decisió humana que no hi hagi un component de racionalitat i un component d'emotivitat. Si treus aquest component, falseges la decisió. Això ja està ben dit, molt bé, estupendo. Això ho entén tothom. Com ho poses en solfa, tot això? Vaig tindre sort. Jo, llavors, sortia poc perquè no es podia sortir massa d'Espanya, no? Vull dir, era molt problema, visats, hi havia la doba, tot el que vulguin, no? Però a França sí que es podia sortir, amb un petit triquiñuela. Me'n vaig a Lourdes a veure la Mare de Déu. I llavors te donaven el permís per poder sortir.
És una cosa històrica, no? Però té la seva gràcia.
Són anècdotes, sí, que potser...
És un camí.
I repeteixo que no... El pitjor que es pot fer és fer comparacions intertemporals e interterritorials. Per tant, no val cap comparació. Era així, segurament perquè havia de ser així. I perquè estaven obligats a ser així. Vull dir, no hi ha cap...
Tenia un ingredient miraculós, tot el tema.
Exacte. No busquem cap comparació amb coses que passen ara, no?
Bueno, podríem dir. Exacte. Cadascú que tregui, conclusió que vulgui.
És que se'n van, però...
Bueno, total. En definitiva, que vaig topar amb un professor francès, Arnold Kaufmann, que va ser realment el meu mestre. Arnold Kaufmann era un matemàtic enginyer. Per tant, d'economia, no. Però de matemàtica, era un extraordinari professor i sabia ensenyar. I jo li havia dit a ell, i em va fer carinyo, aquest pobre espanyol que ve aquí i tal i qual. No? Va agafar molt de carinyo, jo vaig treballar molt, i un bon dia, era l'any 65-66, m'escriu i em diu: miri, arribat a les meves mans un article que es diu Fas i Sets, del professor Loftisadeh, un azerbaidjan que vivia als Estats Units, evidentment, que crec que el pot ajudar amb el seu problema. I m'envia això, exactament aquest paper que el guardo com oro en paño. Any 1965. L'agafo, el llegeixo, el miro, ostres, caram. Escolti, me va obrir els ulls. I aquest home de l'àmbit de la matemàtica, de l'enginyeria, sense res d'economia ni res, doncs donava l'obertura de com, no de la idea, sinó de com posar en marxa això en l'àmbit matemàtic. Bueno, aquí va ser el començament d'això, una obsessió, parlo d'obsessió amb ser útil, i l'altra qüestió de dir, doncs, l'economia, estem enganyant els alumnes explicant això i han de buscar una cosa diferent.
Déu-n'hi-do. Sergi.
Bueno, ara formulo una pregunta, perquè la riquesa de les exposicions...
Sí, és...
No, doctor, doncs clar, deixa una miqueta...
És de doctor.
Sí, jo perdonaré, ho tornaria a l'any 1758, ara no us espanteu, perquè el 1758 va sortir el primer diari espanyol. Es un diario noticioso, económico, comercial y erudito de Francisco José de Nifo, que era un aragonés que se'n va anar. I aquest diari es deia Diario Noticioso Económico Comercial. És a dir, era una miqueta de filosofia de la il·lustració, no? I totes aquestes Real Acadèmies sortien gràcies a la política de Florida Blanca, Ensenada, Jovellanos i companyia, no?
Jo
estic d'acord que això, el grau d'emotivitat que té d'economia, que si no es conduiria al professor Pangloss del Candide de Voltaire, que tot ho veia perfectament, no? Perquè tot causa i efecte, tot hi quadrava, sí, no? Aleshores, però ara estem... Quins valors de la il·lustració, que d'alguna manera representa aquesta acadèmia, hauríem de recuperar? Estem en una època antiil·lustrada en aquest moment a Europa?
Sí. Anem a veure, jo el que permetria, si em permeten un tipus de llenguatge que no és tècnic, però que potser és un llenguatge que és molt
entenedor,
li diré que hi ha hagut sempre una dicotomia, que és el sí, no, blanc, negre. És a dir, tu ets o separatista o ets un traïdor, o ets no sé què, o ets no sé quantos, ets blanc o ets negre. Escolta, no, la vida no és així. Però si això està el que ha manat, per què la ciència s'ha basat sempre en aquest principi? El principi de tres escoles és tota proposició, és o veritat o mentida, però no pot ser veritat i mentida a la vegada. Diuen que és d'Aristòtels, però jo crec que és de Crisípides, però és igual. De manera que, clar, aquí està la clau de tot això. Perquè tot després, tota la lògica s'ha basat en el principi de terç exclús. És la lògica, diguem-ne, binària, i la matemàtica binària. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Bueno, això ha estat extraordinari. S'han creat màquines impressionants, màquines. S'han creat instruments fantàstics, instruments. El mecanicisme, 1, 0, sí, no, blanc, negre, bo, dolent, guapo, lleig, alt, baix. Tot això és mecànic. L'ésser humà no és mecànic. No podem permetre... I ara vaig a la contestació.
La il·lustració.
I si volen vostès, pues, fer un tipus d'economia que no sigui una economia mecanicista, sinó que sigui una economia humanista. I aquí hem recuperat diguem-ne, tota l'herència de la Il·lustració per intentar que hi hagi un esperit dintre dels números. Tot això també és molt fàcil de dir, però com destrueixes la lògica binària? Pues, escolti, creant unes lògiques multivalents. Entre el sí i el no hi ha diverses coses. I amb les paraules ja ho fem, això. Perquè diu, mira que lleig que és aquest. Aquest és bastant guapo, aquest no és ni guapo ni lleig, aquest és...
Resultant.
Bueno, doncs pues, escolti, ja tenim la base per fer una nova lògica, unes noves, en plural, no una, noves lògiques.
Lo de resultant ha sortit molt de l'ànim.
Em sento molt identificat, sí.
Per això t'ho he vist.
Manel.
Sí, jo li volia preguntar, precisament entrant en un debat que és d'ara mateix i sobretot a França, on s'ha presentat un llibre que es diu El negacionisme econòmic, de dos autors, del Pierre Cahuc i de l'André Silverberg, que el que venen a dir és que no es pot falsejar contínuament coses que s'han vist que sí funcionen en l'economia, i en, per exemple, doncs, sí, que una inflació massa alta és negativa, és a dir, aquest tipus de qüestions, no? I el que venen a fer és defensar com la ciència econòmica davant del que diuen la heterodoxia que identifiquen amb alguns economistes i que a més estan molt de moda, no? Com el Krugman o el Stiglitz. Sí. Què li diria vostè a aquests autors? Que tenen raó? Que hi ha gent que està negant l'economia, o sigui, com les lleis econòmiques? Per tant, això vol dir, sí, que hi ha lleis econòmiques?
Això, dos coses diferents. Negar l'economia és una cosa. Negar les lleis econòmiques, sí, que crec que és allà on van ells, tenen tota la raó. Les lleis econòmiques, que estan basades totes en el mecanicisme, són una reducció de la realitat. I com tota reducció, és a dir, que és vàlida per certs casos, però no és vàlida per tot. Llavors, és normal que l'ésser humà generalitzi lo particular. El que s'ha de fer és al revés, particularitzar el que és general. Una cosa general pots treure casos particulars. De casos particulars, difícilment trobaràs una llei general. Te poden ser de guia, et poden ser de comprovació, sí, però no és la deducció, sí, la inducció és molt perillosa.
Sí que has d'anar cas per cas. Això diuen, per exemple, les 35 hores a França, si hi ha repartiment de treball, pots crear més nous llocs de treball. I aquests autors diuen, depèn.
Clar, depèn.
Vostè està més...
Depèn, clar que depèn. Depèn.
Vull dir que les 35 hores no són bones per si.
No tot és sí o no.
O són negatives.
És que, clar, ja veuran vostès que el que els diré és tan normal i tan senzill que no té cap mèrit haver-ho fet. És a dir, és la manera de pensar nostra, la manera de fer nostra. No es pot dir tot és sí o no, és blanc o negre, no, és que hi ha matisos de les coses.
Els colors, no? Una gama de colors.
I a mi el meu mestre, Arnold Kaufman, me va ensenyar dos coses. Me va dir, Jaume, el món és canviant, canvia contínuament, i canvia en direccions no predeterminables. Per tant, els algoritmes que facis, fes-los flexibles i adaptatius. Flexibles perquè puguin tindre validesa en molts casos i adaptatius perquè siguin assimilables en el moviment futur, que no és en una mateixa direcció.
Per tant, no hi ha una ortodoxia.
No hi ha unes lleis generals. Miri, tinc un principi que l'he fet i dic, escolti, el que triomfa no és el que encerta, que és impossible, sinó el que s'equivoca poc.
Exacte. Pues li diré, per acabar, diguéssim, aquesta, que jo crec que és realment interessant. La inflació, una inflació molt alta o molt baixa?
Depèn dels moments, de les circumstàncies, de la situació.
Perquè sap que ara es castiga la inflació, és com una cosa...
Per exemple, miri, el cicle econòmic. La gent no té idea del que és un cicle econòmic. Jo he estudiat llibres sencers sobre cicle econòmic. Escolti, el cicle econòmic és importantíssim en la vida econòmica. El cicle econòmic té quatre fases. Recuperació, expansió, crisi, que és un moment, recessió i depressió. I torna. Hi ha diversos tipus de cicles. El de Kondratiev, el de Kitchin, el de Jaguar, etc.
Del temps.
Del temps que torna. I de la magnitud. La magnitud. Bé, doncs escolti, hi ha coses, la inflació pot ser bona en un moment determinat i pot ser dolent en un altre. Per exemple, ara, que estem en un moment de recuperació, si no fem res, no solament estem perdent les empreses que se'n van i totes aquestes històries que hi ha ara, sinó que estem perdent el futur. Perquè en aquests moments, hi ha oportunitats. Les oportunitats, me deien quan era petit, que són poques i passen altes. Mm-hmm. Doncs les oportunitats, si no les agafem nosaltres, les agafaran els altres. I després ja no hi arribarem. No. Per tant, i això, quan fan els càlculs, no ho té en compte ningú. No. Sap per què? Perquè obliden uns efectes de segona generació. I el que els parla, Joan Van Kalman, va fer una teoria, en el seu moment, que és la teoria dels efectes oblidats. I que es poden recuperar tots, absolutament tots, els efectes de segona generació. No ho utilitzen. La gent no ho utilitza. I s'han fet tesis aquí, a tot arreu, sobre això. Vull dir que
les obvien.
Aquí a Catalunya faria falta això, no?
Home, sí, tant.
Es faria
però
falta
no,
moltes.
No ens escolten.
Moltes tesis.
No ens escolten.
Escolteu el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Sergi Dori, amb Manel Manchón, Joan Carles Valero, Sábado Guillermo, i el convidat d'avui, el professor, el doctor Jaume Gil Aluja, president de la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. Volia preguntar al no, Joan Carles, però abans diu el Sábado, no he preguntat, Carles, vinga, va.
No.
Amb esperit de síntesi, no, Salvador.
Una qüestió concreta que em volia fer.
Sí, no, és que a mi m'agradaria posar un exemple a la gent que ens està escoltant d'aquesta aplicació de la lògica difusa. Per exemple, el funcionament de l'aire condicionat, tinc entès que és una aplicació útil de la seva teoria.
Ja,
no?
N'hi ha diverses, de moltes coses.
Expliqui, sisplau.
Els avions que intenten pujar amb línia vertical en vez de amb línia horitzontal, etc. Vull dir, moltes coses hi ha. Bueno, vostès, tots a casa seva, tenen un refrigerador que és fasi. Segur que si miren, veuran fasi.
Fasi.
De manera que n'hi ha moltes coses que s'han aplicat. El que passa que amb economia, clar, això, els que érem al principi, que només érem 6 en tot el món, amb això, doncs, bueno, els que van agafar més van ser a l'àmbit de l'enginyeria, com és lògic, perquè en Zadeh i en Kalman eren enginyers i matemàtics, no? Tant és així que, clar, jo vaig agafar i de seguida vaig utilitzar-lo i poder fer altres coses en l'àmbit, que poguessin servir per l'àmbit també de les ciències socials. Doncs bé, en aquest àmbit de la lògica, hi ha moltes coses que són inclús de cada dia. Jo poso normalment un exemple, que és el de la persona blanca o negra o la persona alta o baixa. A què fa la matemàtica binària? Pues agafar i dir, anem a veure, fins a 1,80 m, la persona és petita, a partir de 1,80 m és alta. Hi ha la gent alta i la gent petita. És un exemple molt d'anar per casa, però s'entén molt bé.
Home, per ser mosso d'esquadra és... necessita
una determinant. Per cada cosa necessites una manera. I això va lligat amb el fitxatge de jugadors. Per això és un altre assumpte. Anem a veure, per exemple, la persona més alta del món, imaginem que és un gegant de la NBA americana. 2,40 m. Molt bé. I el més petita del món, que és la menys gran del... és aquella nena africana que medeix, crec que 0,53 o alguna cosa així. Bueno, llavors, fem una proposició. Ser gran. Què direm en paraules? El més gran. Quasi gran. Molt poc gran. Molt bé. Paraules. Com se passa això a la matemàtica? Pues molt senzill. Què va fer la matemàtica binària? 1 pel sí, 0 pel no. Què fem nosaltres? Posem entre el 1 i el 0 tots els valors que vulguin. I hem agafat normalment el sistema en decadari, 11 valors. 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 1. El gegant de la NBA americana, com a gran, què és? 1. La petita nena africana, com a gran, 0. Anem al revés. No gran. El meu gran, qui té U? La nena africana és la més petita, U com a petita. Mm-hmm. I el gegant de l'NBA americana? Zero, zero, com a petita. I jo, que me deixo 1,67 m, soc més aviat petit. Bueno, doncs, per exemple, sí. 0,3 com a gran. I, per exemple, 0,7 com a petit. Què passa? Que jo sóc gran i petit, però a condició que digui que sóc gran amb un grau i petit amb un altre. Això em va permetre anunciar a Argentina, en un congrés d'Argentina, el principi de simultaneïtat gradual. Aquest principi diu tota proposició pot ser veritat i mentida a condició de donar un grau a la veritat i un grau a la falsedat.
Salvador.
Bueno, és com sempre molt agradable sentir el mestre Gil Aluja, que més és una persona, permetin que jo, és un pou de sapiesa, com vostès han pogut sentir, i a més és una persona d'una gran humilitat en la seva tracte normal, ens trobem de tant en tant, són quasi veïns d'escala, podríem dir, i no sabia aquesta anècdota que explicava vostè quan podies compatibilitzar universitat i món de l'empresa, per dir-ho així, i la veritat que no m'ha sorprès la tria que ha fet conèixer-lo com crec que el conec. I jo crec que aquesta sí que era dicotòmica, aquesta sí que era o una o l'altra, aquesta era binària.
És un cas particular.
És un cas particular, Però jo crec que vostè, i hi hauria amb una pregunta que ha fet del negacionisme econòmic. Jo crec que no és un tema de negacionisme econòmic, sinó que hi ha unes lleis o uns principis basats amb la racionalitat que ens aproximen doncs, un 70, un 80, un 60% del que pot succeir o no succeir. I per tant, jo crec que la ciència econòmica, que jo no soc dels que diguéssim aquests matemàtics dedicats a l'economia, fan models i expliquen el model, però mai han vist la vida, entenc que té una certa explicació lògica, però que l'has de tindre com una referència, no com una exactitud. El sistema de les màquines és binari perquè és hi ha llum o no hi ha llum.
Clar.
I és, per això és el sistema binari.
Sí, sí, sí.
I el decimal, que és el que fem servir nosaltres amb els comptes, és de 10. I vostè posava un de 11.
Un de 11, sí.
Però el que volia dir, perquè la gent entengui aquestes coses, en termes mèdics, quan algú té algun problema amb el cervell, té un ictus, alguna acció que feia una part d'aquest cervell, a vegades la fa una altra. I això als metges li diuen plasticitat del cervell. Sí. És a dir, com una cosa que no es feia ni estava previst que es fes, finalment, amb major o menor intensitat, es fa per una altra. O el que es diu amb la nova medicina, que no hi ha malalties, que seria el tema racional, sinó que hi ha malalts. Ho dic perquè la gent entengui una mica
flexible,
que vostè
flexibilitat.
El que fa és incorporar tot el conjunt de matisos des del punt de vista matemàtic per poder treballar més el que de veritat és el que es dona al nostre dia.
No? La realitat.
La realitat, en definitiva, tot i que això. I amb aquesta qüestió ho dic perquè jo crec que hi ha certes aproximacions econòmiques, hi ha certes aproximacions en el camp de la medicina, hi ha, a vegades, canvis disruptius que del que era, hem vist ara en astronomia, del que eren les teories de com es va crear el món i com han anat canviant, no? I per tant, aquests canvis disruptius importants. Vostès, i ara anava, perquè jo crec que anava amb el tema de l'acadèmia, de la Real Acadèmia. Jo crec, i ja com membre de l'Instituto, que és on estan totes les acadèmies espanyoles rellevants o que tenen la categoria de Real, A vegades es fa, jo crec, un debat acadèmic potent, i és el que els hi pertoca, i els hi toca. Però trobo a faltar, no sé si és que els hi fa por, els hi fa mandra, o el nivell de debat polític o econòmic o social és tan baix que a vegades volen defugir, que m'agradaria que els acadèmics, sento a vegades que han renunciat a participar en el debat públic, quan justament jo crec que és quan més falta, perquè justament és quan es constata, o almenys jo constato, que hi ha més ignorància amb el debat públic, i com els populismes no és més que l'escridassada de la ignorància amb independència del color polític, perquè hi ha d'un cantó i d'un altre.
I tant.
I de com la gent compra solucions fàcils, quasi de sí o no, i no els podem ajudar a fer entendre que algunes qüestions rellevants han de participar els acadèmics, i que els acadèmics també, si em permet l'expressió, es mullin. Es mullin en debats del dia d'avui. I li demano també que es mulli en un debat del dia d'avui. El debat del que tenim a Catalunya, i que vostè ha aprofitat, perquè va fer un estudi no fa gaires, amb el conjunt de les acadèmies europees, d'un acte a París, en el que va analitzar, a través del seu coneixement i de la lògica difusa, de si ens interessa estar conjuntament o ens interessa estar separadament com a europeus, i la capacitat que això pot vostè o no extrapolar en el cas català.
Pues, no sé, potser comencem pel final, no?
Sí, que és la pregunta.
Jo crec que és la pregunta, és aquesta,
pregunta,
no?
Quan he preguntat la cosa antidustrada, anava per aquí,
abans era un mica
ha de ser
una cosa molt precisa, no?
Sí.
Bueno, no, evidentment, miri, estem en un món que s'ha fet a la vegada tan petit i tan gran que no és possible sobreviure si no vas amb uns espais, siguin físics o siguin mentals, que siguin grans. Per tant, les coses petites avui, les històriques sobreviuen com vulgui que sobrevisquin, però avui no tenen cap possibilitat, les coses petites. Ens estem unint, ens hem d'unir. Miri el problema que hi ha amb el Brexit a Anglaterra. Escolti, els més perjudicats són els anglesos, vull dir que tot el que és això ha acabat des del punt de vista inclús de raonament emotiu, les dues coses, que hem de valorar una cosa i l'altra, doncs no té cap sentit fer les coses petites. Per tant, la segregació, tal com es planteja, no té cap futur econòmic. Políticament cadascú dirà la seva, econòmicament no té cap. Jo tinc un estudi que està aquí, en el que amb una de les teories, la teoria de les agrupacions, es demostra clarament que no hi ha cap diferència entre un català i un aragonès i un andalús i un extremenyo. Hi ha més diferència entre grups socials dintre de Catalunya que entre els catalans i les altres. Hi ha més diferència entre edats, grups d'edat dintre de Catalunya, que entre catalans i uns altres. De manera que no hi ha cap, des d'aquest punt de vista de diferenciació, no hi ha cap altre sentit. Escolti, no sé si ho m'haig de dir jo, això, però Catalunya és un país que ha estat sempre receptiu a la immigració. I gràcies a la immigració hem anat evolucionant econòmicament i hem prosperat. Sí que és veritat que els que van crear les primeres indústries, en el 19, principi del 19, sí, és veritat, els fills més o menys van conservar, però ara no són, són uns altres. Vull dir que i, però és que és normal això, no ens ha d'estranyar ni ens han de trencar les vestidures, és així. Per tant, escolti, les coses grans. Avui, el que passa aquí, escolti, segurament que en aquests moments a Bucarest ja ho estan sentint.
Clar, per internet.
És possible, perquè a més segueixen, ens segueixen molt. Tenim allà unes escoles que estan, però hàbits de... I per tant, escolti...
Clar, però quan portem mesos que se'ns ha dit que si ens deixem, si ens separem d'Espanya estarem molt millor, Europa ens estimarà, ens reconeixerà,
donar un estudi seriós,
ni res,
o un economista seriós.
Però escolti, que s'ho ha cregut la gent, doctor, s'ho ha cregut la gent.
Perdoni.
Que hi ha 2 milions de catalans que encara s'ho creuen, això.
Li volia preguntar ara, clar, precisament.
És una qüestió de fe. Una qüestió de fe. És una qüestió de fe, dogma de fe.
Sí, i és un...
És un acadèmic pur, perquè... No interromp de cap de les mesures, no som com nosaltres.
Doctor,
digui.
Jo? No, és que...
Bueno, si no, jo li comentava això, vull dir que hi ha 2 milions de catalans que cada es creuen aquest mantra de que si sortim de, d'Espanya, els catalans tindrem l'arcada ideal.
Un parell de coses. No trobarà cap economista sèrio que li presenti un estudi en el que demostri això. Número 1. Número 2. Número 2. Doncs, bueno, és que resulta que tampoc hem de pensar, que les circumstàncies d'aquest moment són propicis amb això. És a dir, ni des del punt de vista analític purament, des del punt de vista del moment adequat, té cap possibilitat de sortir d'això. No té cap... A Europa no li interessa això. Escolti, si no m'interessa a Europa, escolti, no és que ens estimin més que en un altre país, és que no els interessa. Per tant, no té cap possibilitat.
Manel. Jo li volia dir, precisament, que el que acaba de
mullat,
dir, que no hi ha estudis seriosos que de veritat ho mantinguin. La meva pregunta és si li sobta o no que determinats catedràtics que estan en el món de les universitats americanes, catalans, que estan a centres molt reconeguts, hagin estat precisament dels que van impulsar, els que primer van impulsar el procés sobiranista, dient que Catalunya era perfectament viable si aconseguia la independència.
Escolta,
com s'explica això per un ciutadà normal?
Jo no conec aquests estudis si s'han fet.
El del col·lectiu Wilson, Sara Martin, Paul Antras, des de la London School...
Diu l'estudi, no l'opinió de...
Ells van treure documents, per això...
Aquí document, tothom pot treure un document i pot demostrar el sexe dels àngels. Però no, escolti, aquí es tracta de fer estudis seriosos sobre això. I jo m'agradaria que me'n presentessin un, res més que això. No, presenti'm un estudi. Miri, la ment humana és drope. La ment humana és drope, és perezosa, per naturalesa. Som dropos, escolti. De manera que una de les droperies més grans és el pensar, l'esforç de pensar. Pensar, no imaginar, pensar. Per tant, la gent no pensa. Quina és la manera de convèncer? Donar-los i fet. Etiquetes. Madrid en roba. Corredor del Mediterrani. No cal que analitzin res. I Madrid en roba. Com que no es pensa, o tens droperia de pensar, ho assimiles i és teu. Llavors és molt difícil de treure això.
Déu-n'hi-do, quin títol més bo.
Sí.
Valero.
Sí, no, a mi m'agradaria... conèixer una mica les activitats...
Els telèfons mòbils, que ens sonen. Cap problema, no passa res.
És totalment humà.
No estem al cine.
Més que humà, és imprescindible.
És imprescindible, sí. No, des de la perspectiva de l'acadèmia, la projecció de l'economia espanyola cap al món, una de les activitats més importants són les relacions internacionals, sí, de l'acadèmia. Quines són les que en un futur immediat estan planificant? Com ens perceben a fora, des del món acadèmic?
En definitiva, el que nosaltres volem és la presència de la ciència econòmica espanyola fora, i per tant la presència de la nostra societat fora. Hi ha països que no han tingut uns llaços ni econòmics ni financers suficients per poder establir unes eficaces relacions, siguin de tipus econòmic, siguin de tipus científic, siguin de tipus social, siguin de qualsevol tipus. Llavors nosaltres el que hem procurat és obrir el nostre espai en dos àmbits. Primer, els països que ens necessiten i els països que inclús ens poden ajudar. Sí, necessitem ajuda també. I llavors hem anat programant les nostres sortides i els nostres acords de col·laboració en països com Cuba, de països com Bielorússia, com països com Moldàvia, inclús en temps anteriors, que és prioritària, Romania. Però nosaltres vam ajudar amb aquest grup d'Opancel Europe, vam ajudar a que s'acceptés Romania dintre de l'àmbit de nostre, de manera que vam col·laborar amb tot això. Doncs, bueno, aquesta és una de les nostres tasques.
Quins països que podem aprendre, que ens poden ajudar?
Quins que podem aprendre? Nosaltres hem anat a Finlàndia, podem aprendre moltes coses de Finlàndia.
De tots.
De tots podem, però sobretot des de l'àmbit científic hi ha països que tenen un potencial amb un determinat aspecte, i allí és on han d'anar nosaltres a treure. Com ells ens treuen a nosaltres en l'àmbit de l'incertesa, escolti, també.
I nosaltres hem de posar el punt i final al programa, doctor Gilaluja, perquè no hi ha d'esperar més. I no hem parlat del Barça, que vostè té un passat del Barça.
Mare
també,
de Déu. Sí, això sí
un altre
que és...
dia el convidarem i parlarem del Barça, perquè també val la pena, home, vostè coneix molta cosa del Barça.
Sí, 14 anys va ser president de la Comissió Econòmica.
Imagini's, Doctor Gilaluja, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer tenir-lo aquest dissabte a nosaltres, a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Moltíssima sort i per molts anys aquesta Real Acadèmia.
Moltíssimes gràcies, i amb l'ajuda de tots crec que tirarem endavant aquesta institució que és espanyola i és catalana.
I és catalana, i europea també.
I europea.
Gràcies també al Sergi Dori, al Manel Manchón, al Juan Carlos Valero i al Salvador Guillermo. Tornem dissabte que ve, cadena COPE Catalunya i Andorra, converses des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, adéu-siau.